Hi havia un tipus que, enmig d'una reunió avorrida, deia «Me'n vaig una estona, però tranquils, el cos el deixo aquí». I és que la ment pot viatjar a llocs impossibles, viure situacions inversemblants, superar perills inimaginables i tornar, sana i estàlvia, però sempre torna molt més enriquida en saviesa. Arcadi Vilert, inquietant-se.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Una petita reflexió. Què seria del gènere fantàstic sense l'imaginari popular? Les llegendes, les creences, els ritus ancestrals han estat la font d'on han begut els escriptors, els cineastes, els artistes durant anys. Per veure una mostra claríssima d'això, ens hem de desplaçar fins a Olesa de Montserrat, on totes les històries, rumors i supersticions, així com el seu paisatge també, ha permès néixer novel·les com Retorn al Sol, una obra de ciència-ficció publicada l'any 1936. Aquest cap de setmana passat hem conegut a fons el municipi i aquesta obra també, així com la Diada Nacional Sopolesa, nascuda precisament com a homenatge a Retorn al Sol. Us explicarem tot el que hem après gràcies a l'última TERCAT organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. També us farem crònica de l'última fira Eurosteamcon de Barcelona, celebrada aquest cap de setmana passat a les Cotxeres de Sants, on hem pogut tornar a veure barrets de copa que treuen fum i maquetes de llocs fantàstics, entre d'altres. En aquest context coneixerem la novel·la Sombres de Metal, del sabadellenc José Antonio Bonilla, que es va presentar durant aquest certamen. Comencem el quart quimèric de la temporada, marcat per llegendes, literatura i estètica, i que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. La fantasia, l'imaginari col·lectiu neix de moltes coses i una d'elles és del lloc on et criïs, del paisatge que tinguis i aquelles històries que van passant de boca a orella, de generació en generació. I això és una de les coses, una de les grans lliçons que hem après a l'última TERCAT, aquesta trobada d'escriptors, editors i lectors del gènere que s'ha fet a Olesa de Montserrat, que la Societat Catalana de Ciència Ficció ha organitzat i que ens ha presentat diferents coses. Un lloc únic.
Sí, Olesa de Montserrat. Treballem Montserrat des d'un costat que és diferent, i el perquè de l'Olesa de Montserrat és per celebrar una diada nacional, la Diada Nacional de Sopolesa.
Sí, després en parlarem en profunditat en què consisteix.
I perquè va ser el moment escaient per fer la reedició de la novel·la Retorn al Sol, la tercera reedició amb quasi 100 anys, estem parlant.
Pràcticament.
Bueno, ja ho veurem.
Sí, sí, va ser la llavor d'aquesta festa, ho explicàvem en començar, i vam poder enllaçar doncs, diferents qüestions, com per exemple aquestes dues, però abans d'entrar a tot això vam fer una ruta guiada pel poble, perquè, clar, la majoria dels assistents no hi havíem estat mai o hi havíem estat per raons diferents, i vam poder descobrir que té moltes llegendes i un imaginari col·lectiu doncs, molt ampli.
Sí, de vegades una miqueta pervers, també.
És la gràcia, per això són també el caldo de cultiu de les obres de gènere d'aquest poble. I vam poder descobrir doncs, diferents històries de la mà de l'Andreu Carreras, que és qui ens va fer aquesta ruta turística per la cultura i la subcultura, fins i tot, d'Olesa. I a mi, una de les qüestions que em va cridar més l'atenció, sobretot perquè toca directament al gènere, són les històries de fantasmes.
Sí que és cert que tenim un altre fantasma que és molt famós, sobretot si hi heu participat, els que ja esteu afincats a Olesa, a la Passió d'Olesa, i si heu sigut constants, que és el fantasma o la fantasma del pentinat o la pentinada. Això és una història trista, de que on és ara mateix el Teatre de la Passió, el Gran Teatre de la Passió d'Olesa, allà eren uns camps que es deien l'Hort del Pentinat. I justament estan al final del que és, bueno, al final del que és actualment la Riera, que ara se passa soterrada per sota i tal, i abans baixava per allà i baixava tot el que és la Rambla, perquè al cap i a la fi les Rambles eren per on baixava la Riera i anaves a banda i banda. En el seu moment es diu la història que hi va haver unes fortes pluges que van fer que la Riera baixés planíssima. Aquesta Riera, com diem, passava justament per l'Hort del Pentinat, i aquesta gran riuada que va vindre sembla ser que es van portar la... Bueno, sembla ser no, en tenim constància, es van portar tant la dona com la filla del pentinat. Llavors, des d'aleshores, quan més endavant, als anys 90, 80, es va construir l'actual Teatre de la Passió, sí que és cert que els que hem sigut tècnics del recinte en qüestió, pues, sempre es parla de quan estàs sol i comences a petegar coses, hi ha moviments estranys i tot, es parla del fantasma del pentinat o la fantasma de la pentinada, o sigui, l'home que no ha descansat per la desgràcia que va viure, o la dona que està intentant tornar a casa seva.
La història és dura, típica, no?, dels pobles quan passen desgràcies, però també hi ha històries una mica més agraïdes i que parlen de fantasmes en un altre sentit.
Per les nits es veu que hi ha un cert fantasma que empaita les dones. Val? Llavors, sí, surt així, surt com a fantasma. Llavors, clar, la Godzilla de turno va allà, s'amaga, per veure si veu el fantasma, i sí. Un cop entrada la nit, veu com una ombra es comença a colar entre els portals i es va amagant entre les cases. En aquest moment li dona l'alto, aquest fantasma es queda parat i comença a fugir corrents. El que es diu és que, bueno, el Godzilla va fer un tret, sembla ser que el va donar i va estar seguint el rastre de sang que va anar deixant, que misteriosament va desaparèixer als voltants de l'església.
Això és el que fa referència als fantasmes, però hi ha altres coses, no, també?
Sí, ja que hem parlat a una església, també tenim històries molt vinculades a la religió i als miracles.
No sé si sabeu qui és Malcus, aquí el coneixem bastant per la Passió d'Olesa, és un personatge que va ser el romà que després de que Jesús li hagués curat l'orella partida que li va fer Sant Pere amb l'espasa, Jesús li va curar, li va tornar a posar miraculosament l'orella a lloc i ell li va respondre amb una bufetada. Llavors, se'n diu que aquest personatge, degut a aquest greu pecat, resta tancat a sota de Montserrat en un gran pou, abofetejant eternament una pedra gegant. No sabem de quin any exactament, però em sembla que també devien ser pels vols del 1600 o finals del 1500. El 8 de desembre, un tal Miquel Aulundet tirava empenyia del carro, juntament amb uns altres companys, ell des de darrere, un carro carregat de rocs, cap amunt del turonet. Pensem que el castell o el que és ara mateix l'església estava al capdamunt del turonet que coronava la zona, quan de cop es va desfalcar el carro o se'ls va escapar els de davant el carro, i aquest carro va caure cap a baix atropellant i aixafant el pobre Miquel. Sembla ser que, segons el que diu el metge a l'informe, el metge el va donar per mort, perquè li va passar tot el carro per sobre, però que al cap d'uns instants, quan ja se l'anaven a emportar, aquest tal Miquel va tornar en si, amb totes les marques de la roda a sobre, va vomitar sang i des d'aleshores va tindre més salut que mai.
A mi m'encanten aquestes històries.
Sí, bueno, a mi em preocupa que no facin com a Lourdes, que hi ha pelegrinatges, pues, que poleixa que t'atropelli un carro de pedres. No sé si sortiria gaire bé la cosa.
No, i altres coses que ens van explicar també de fer processons per fer ploure, no? I havien de plorar tots,
sí.
No? I era supercruel.
I el que no plorava, hòstia.
I havíem d'acabar tots aquí amb una apoteosi i encara no van saber dir-nos si va ploure o no.
No estava escrit, no surt a les
actes. De fet, creuen que potser ha plogut tot el que van demanar aquest any.
Potser sí, perquè déu-n'hi-do.
Sí, sí. I una de les històries que potser tenen més a veure amb el nostre gènere, el gènere fantàstic, i que ens porta fins i tot al moment actual, tot i que és una història antiga, del 1600 o 1700, si no m'equivoco, ara ho escoltarem, és la història d'un resplendor brillant de nit a la muntanya de Montserrat. Ara diríem que és un tema d'omnis, potser per el moment que ens toca viure. El que no es van atrevir a dir què era, però sí que van fer un recull històric, una crònica històrica molt ben feta sobre què havia passat. Vam poder veure el llibre del notari.
Que sí, el tenim fotografiat i tot.
Exacte, ja el podeu veure al nostre Facebook, al Facebook del programa. Clar, vam poder veure el llibre, ens van llegir tot el text i n'hem recopilat un fragment perquè us feu la idea de què és el que va passar.
A la nit, entre les 9 i les 10, diu mossèn Josep Aguilera, que és el capellà i és el notari que escriu això, que ell veu un senyal resplendent, lo qual isqué d'envers los apòstols. Los apòstols és una zona de Montserrat, aquest senyal surt de Montserrat, i s'allarga envers la muntanyeta de Casa d'en Paloma del Cairat. Can Paloma del Cairat és una masia que encara existeix, a l'altre costat del riu, al costat d'Esparreguera. I després, dit senyal, s'ajunta tot rodó en forma d'un globo, tornant-se després a dividir en forma de tres llunes. I dura, a més, descriu el que veu i diu quan dura. Dura per espai d'un quart. En continent que fou acabada, la resplendor n'aixqué una altra sobre les ermites, molt més ardent, i se'n pujà per la muntanya amunt, i aqueixa dura a cerca d'una hora.
O sigui que això dels resplendors estrany no és nou d'ara, eh?
No,
que ja el 1600-1700 ja n'hi havien documentats i tot, eh? El fragment ens el va llegir l'historiador local, que també és regidor de cultura, per tant aquí tots portem més d'un barret, i ens va servir molt per fer-nos la idea de què és el que es cou a Olesa, i precisament el que es cou a Olesa és el que ara parlarem a continuació. Què és aprofitar les tradicions, les històries que tenen a veure amb Olesa per fer, doncs, festes, per fer reclams que puguin servir a tots els catalans per passar un bon dia, i un precisament de gènere, que és aquesta Diada Nacional Sopolesa que es van inventar per poder retre homenatge al retorn al sol, perquè bé, sí. Més que retre homenatge també és com per escenificar, com si el que expliquen Retorn al sol hagués passat o passés en un futur.
Sí, parlem del Retorn del Sol, l'obra de Josep Maria Francesc, no de la col·lecció de Boliana, tot i que la col·lecció de Boliana li deu el nom de Retorn al Sol a l'obra de Francesc. Josep Maria Francesc.
Després ho parlarem.
Després en parlarem amb més calma. No sí. És un producte transmèdia, tranquil.
És fàcil d'entendre, en realitat.
Sí. Es va anunciar durant el Tercat celebrat en aquesta població, a Olesa de Montserrat, no Sopolesa, siguem clars, també, que com ja s'ha realitzat durant aquests últims anys, Sopolesa tornarà als carrers d'Olesa de Montserrat.
I, de fet, aquest any torna ampliada, eh?
Sí.
Torna, doncs, amb més cos que mai, i de fet és un programa molt atractiu.
Sí, llàstima que caigui en dimecres, però és molt aconsellable anar-hi. Així ens ho comentava l'Adrià Carrera.
És una festa que anem fent ja des de fa 6 anys per commemorar el futur apocalipsi de Catalunya i del món i la importància que tindrem els olesans aleshores. Llavors, es commemora el dia 21 de novembre, que segons el llibre de Retorn al Sol és el que és el dia, la Diada Nacional del Comú Lliure de Sopolesa, i des de fa uns quants anys hem anat organitzant diferents actes, des de maratons de pel·lícules de ciència-ficció, conferències i exposicions d'artistes i un concurs de relats curts de ciència-ficció que ha anat agafant bastanta volada any rere any i que en l'anterior edició vam arribar a tindre com uns 50 participants, fins i tot de gent de França i tal. Estem oberts a tres llengües, català, castellà i anglès, llavors hi ha llibertat per presentar. També ho movem bastant pel que són les escoles, i tenim bastantes escoles d'aquí d'Olesa que animen els seus alumnes d'una classe concreta o lliure a participar fent un relat curt de dues pàgines màxima en una temàtica de ciència-ficció que anem triant cada any. En aquest any, sent l'any Pedrolo i tot, i agafant una miqueta com a referència el manuscrit del segon origen, hem decidit basar-ho en mons postapocalíptics. Abans hem tractat tant mons alternatius com realitats futures i tot, i en aquest any ens centrarem en els mons postapocalíptics. Llavors, abans d'explicar-vos una miqueta què farem a Sopolesa, us cediré la paraula al consistori. Tenim el Xavi, que ja el coneixem, regidor de Cultura, i el Didac Solà, que és regidor de Turisme i Promoció Econòmica, que han sigut una miqueta aquest any la crossa per part de l'Ajuntament que hem tingut per poder fer més gran aquesta festa sopolesa, que des de llavors anàvem fent entre la biblioteca, l'Arrel i alguna altra entitat de manera totalment desinteressada.
Per tant, un programa que cada cop guanya més adeptes perquè busca aquest suport institucional i que, a més, sembla que l'Ajuntament ho fa a gust.
Sí, l'Ajuntament ho fa a gust, n'està orgullós i vol promocionar-ho. I així ens ho va comentar el Xavier Rota, el regidor de Cultura i Joventut.
Des de l'Ajuntament agrair-vos doncs, la vostra presència, agrair també a l'entitat, a la Real Acció Cultural i a tota l'organització de la Festa Nacional de Sopolesa en totes les reunions que estan fent, amb tota la feina que estan fent, que com totes les actes doncs, sempre es veu el que s'ha aconseguit, però tota la feina anterior doncs, queda amagada, no? I puc constatar doncs, que s'han trobat, que estan fent reunions perquè volen que aquesta festa esdevingui molt més que no una festa local, no? Evidentment la fem a Olesa, però que pot ser un atractiu també doncs, tant a nivell cultural com a nivell turístic doncs, que a potenciar. No? Ja estem molt avesats a recreacions històriques, penseu que fem la Passió des de fa 500 anys i fem la Festa dels Miquelets des de fa 11, doncs per què no fer una recreació futurista, podríem dir, no? Vull dir que ens agrada el teatre, ens agrada la faràndula, ens agrada fer activitats culturals.
Vam veure molt aquesta sensació, aquestes ganes de fer coses, es notava moltíssim i de fet crec que precisament aquesta diada té molts punts de créixer.
Sí, perquè ja ha crescut, com hem comentat, i esperen créixer, i segurament que un dia caurà un cap de setmana i després ja serà apoteòsic.
Esperem que sí, perquè clar, com que ha de ser justament aquest dia...
Saps, el Diada Nacional.
Clar, doncs clar, si ens cau entre setmana, difícil per a alguns pujar fins a Olesa, però la veritat és que el programa era molt atractiu.
Sí, amb concerts i tot.
Sí, de fet ho va explicar el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, que és el Didac Solà.
Encara estem tancant alguns actes, però la veritat és que ja a hores d'ara en tenim ja molts lligats i us explico una miqueta per obrir boca. La idea de la festa és una festa que es farà durant tot un dia, des del dematí fins al vespre. Algunes activitats que seran al llarg de tot el dia i altres que es aniran succeint al llarg del dia. Llavors, concretament, tindrem una barra de bar per qui hagi llegit la novel·la. Tindrem el bar Les Canyes, que és el bar que munten els murcianos, que són un grup de sopolesencs que no s'han volgut integrar en aquesta utopia que ha creat el Comú Lliure. Tindrem el Teatre Temple, on es faran representacions, o es faran debats, o es farà algun concertet. I tindrem altres activitats. Estem involucrant també escoles, és una cosa que estem acabant de tancar, però estem involucrant escoles perquè... motivar alumnes que facin activitats relacionades, no podem relacionar-ho molt amb la ciència-ficció directament, però sí que amb noves tecnologies i noves ciències, com per exemple poden ser la robòtica, realitat virtual, tot portat des d'alumnes dels instituts i de les escoles d'aquí, que tenim campions de robòtica de Lego aquí a nivell estatal. Llavors, a part, us he esmentat els concerts, també tindrem conferències, el Ricard Ruiz ja el tenim confirmat, serà una conferència sobre el monstre de Frankenstein i Mary Shelley, que ja va fer a l'anterior Tercat, i ens va manifestar que tenia ganes una miqueta d'ampliar-la i tot, i li han dit que allà tindrà l'espai per esplaiar-se tot el que vulgui. Estem acabant de lligar una conferència que tenim la confirmació, jo us l'avanço perquè ens fa molta il·lusió i en principi tot està lligat. Sabrà greu si al final us dic que no, però és de David Martí i la Montse, no recordo el nom, són els encarregats de l'empresa DDT, que per qui no la coneguin és l'empresa capdalt d'efectes especials del món cinematogràfic avui en dia a Espanya. A Espanya... i a nivell mundial, són els responsables dels efectes especials del Laberinto del Fauno, de pràcticament totes les pel·lis del Guillermo del Toro, Hellboy, del Espinazo del Diablo, han treballat al Hobbit, han treballat al Senyor dels Anells, tenen l'Oscar per al Laberinto del Fauno, tots recordarem tant el Fauno com a l'home que tenia els ulls, a l'hombre pàlido, que se li diu, que té els ulls a les mans. Doncs ens han confirmat que tenen l'interès per vindre, i no sabem si portaran alguna cosa del seu taller, però almenys per vindre a fer una conferència sobre com és el procés de creació de tots aquests elements fantàstics que moltes vegades poblen a les pel·lícules. Tindrem una exposició de Sopolesa que l'estem realitzant entre un equip de l'Arrel, el propi il·lustrador Martí Alcón i un escultor d'aquí de la vila que ha estat a l'Smithsonian ara, potser alguns ho coneixeu, aquest estiu passat que hi va haver la mostra de cultura catalana i folklore català allà a Washington, i mirarem de fer una exposició didàctica i almenys interactiva per explicar el que és Sopolesa i com s'engloba dins del món de la ciència-ficció. També tindrem presentacions de llibres. La idea és tindre una miqueta de tendall de tendes, entitats relacionades amb la ciència-ficció i, sobretot, volem potenciar bastant editorials, puguin tindre el seu espai de venda i de difusió dels seus materials. I ja com a actes més que tindrem, farem concerts, tenim lligat un vermut sintètic amb un DJ local per amenitzar el migdia. A la tarda, a dintre de lo que és el bar Les Canyes, hi farem un, lo que entenem com un concert murciano, no en quant un concert murciano actual, que podríem entendre una miqueta o mig entre jotes i sevillanes i tal, sinó un concert murciano a l'estil murciano de Sopolesa. És a dir, una cosa bastant trencadora, bastant experimental i bastant punky avui en dia. Tindrem el Quico Palomar, per qui el pugui conèixer, és un músic experimentadíssim d'aquestes terres, i a la nit ja, bueno, això ja fa il·lusió poder-ho confirmar que ho tenim, hem aconseguit que vingui a participar el Pau Riba. Farà un concert, està molt emocionat perquè està molt motivat amb el tema, si el coneixeu, és molt motivat amb el tema de ciència-ficció. De fet, té una edició a mitges amb el Montner Jordà de La illa del gran experiment, la segona novel·la de ciència-ficció catalana. Diu que ens en portarà exemplars, no sé si primeres edicions de la novel·la de principis dels anys 70, a finals dels anys 20, i també portarà la seva edició. Llavors, tot això ho acabarem fent amb un sopar i com allargui la nit. Crec que és una cosa que hem aconseguit que sigui bastant completa i que la nostra il·lusió és que any a any pugui agafar més, i ja que Olesa presumeix de la Festa dels Miquelets, a veure si en un futur pot presumir Festa dels Miquelets i de la Festa de Sopolesa.
La veritat és que complet ho és molt, aquest programa, i la veritat és que tots trobàvem alguna cosa que ens cridava especialment l'atenció, que ens feia ganes d'anar-hi, i aquesta recreació dels murcianos jo no me la vull perdre.
Ha de ser molt interessant.
Hem comprat el llibre, de fet, vull dir que ara tenim ganes d'ambientar-nos, tenim temps de llegir-nos fins al 21 de novembre, i així quan hi anem podrem captar tots els guinyos i tot això, que si no vas una mica perdut, no?
Amb una il·lustració especial del mateix il·lustrador, perquè el llibre s'ha il·lustrat en aquesta
edició. Ara ho expliquem, recordeu, Diada Nacional de Sopolesa serà el 21 de novembre a Olesa Montserrat, actes gratuïts, gran varietat, i sereu tots benvinguts. Però vinculat amb aquesta jornada de Sopolesa, també doncs, es va presentar aquest Retorn al Sol de Josep Maria Francesc Ladrón, i en volem parlar ara mateix. Jo he de dir que vaig conèixer Retorn al Sol a través del Jordi Soler de Boliana, perquè quan el vam entrevistar a la primera temporada del Quimèric ens va insistir molt que havia estat un llibre molt, molt important per la literatura catalana i sobretot per ell, no? També és un d'aquells llibres que cadascú tenim els nostres llibres fetitxe, els llibres que posem al top, i ell tenia aquest. Parlem una mica més d'aquest llibre, es va publicar el 36 per primer cop i Boliana ja n'havia fet una reedició l'any 2000 i ara torna, en aquest cas amb il·lustracions del Martí Alcón, que és un noi jove, un artista doncs, que està fent-se lloc en el món de la il·lustració i que pinta molt bé la cosa, perquè ens va fer una dedicatòria, en lloc d'assignar-nos el llibre, ens va fer una dedicatòria il·lustrada molt, molt xula. Almenys la meva, al fons, és molt maca.
Sí, puc dir el mateix. I era la vida de l'artista. Els altres menjaven mentre ell treballava.
Sí, però ben content que semblava,
Sí. Sí, perquè aquestes ocasions pels artistes no es donen gaire sovint.
Això també és veritat. Ara hi entrarem a parlar de l'il·lustrador i amb l'il·lustrador, però parlem també de l'editor, que el Jordi Soler, el màxim responsable de Boliana Edicions, molt fan d'aquest llibre, va dir des de fa més de 20 anys, i sí, estava emocionat de poder presentar aquesta reedició, se li notava i ho deia, diu, és que clar, diu, jo vaig darrere aquest llibre tota la vida i tinc ganes de que tothom el llegeixi. De fet, va tenir molta sortida, tots els assistents el vam acabar comprant.
Teníem
tots,
va exorir exemplars.
Almenys aquesta sensació de que s'ha de tenir, la vam tenir tots. I de fet, ell diu que ell en va fer un estudi per la Universitat de Lleida i n'és amant fins a aquest extrem.
Retorn al Sol, jo només us diré fins a quin punt sóc fan de Retorn al Sol, que quan vaig fer vaig decidir fer la col·lecció de ciència-ficció, li vaig posar Retorn al Sol, no? I ara es donarà la gran cosa estranya, que no sé si ha passat amb alguna cosa, que dins una col·lecció hi haurà un llibre que es titularà com la col·lecció, no? És el número 10 de la col·lecció, per tant, és perfecte, perquè és un llibre absolutament 10, 10 en tots els sentits.
Està, vull dir, amb contundència, eh?
El Jordi Soler sap defensar el que li agrada.
I això està bé, perquè clar, si tu l'has editat, l'has publicat i has invertit diners i temps, doncs,
i dedicar-li tota una col·lecció també.
Sí, sí, de fet a mi el nom de Retorn al Sol, sense saber res d'aquesta novel·la, ja em sembla molt de ciència ficció, em sembla molt interessant, per això també tinc una mica la intriga. El que sí que sabia era que anava d'un futur post-apocalíptic, això sí que ho sabia, també per les referències que el Jordi de Manuel ens havia fet, que amb el seu Mont Fosc Talps, doncs, bevia una mica d'aquest referent. Ell pensava en això d'un món subterrani i va conèixer el Retorn al Sol i va poder fer una mica de barreja. Però de què va exactament Retorn al Sol?
S'han ajuntat a l'interior, amb aquell forat que hem trobat a l'interior de la muntanya d'Olesa, de Montserrat, doncs hi han anat a parar tots els catalans supervivents, hi han anat a parar tots els catalans supervivents de totes les ideologies, i 240 no sé quants anys després és quan comença la novel·la, eh? O sigui, la novel·la comença quan ja porten 240 anys a sota terra. Clar, després de 240 anys sota terra resulta que la gent està dividida, perquè uns diuen que el sol existeix, els altres diuen que el sol potser existeix, els altres diuen que el sol no existeix, i els altres diuen que si existís no hauria d'existir, perquè, bueno, aleshores això, ell en realitat està criticant totes les baralles ideològiques que hi ha a l'època republicana, dels diversos partits, de les diverses ideologies que hi ha en el seu moment i que avui continuen sent absolutament viables.
Perquè el sol existeix o no, al fons?
Depèn de l'hora, podríem dir. Però clar, una vida preguntant de si el sol existeix, tampoc veus les estrelles.
No, clar, no saps què hi ha fora d'aquesta ciutat subterrània. De fet, el Jordi Emanuel també ho plasmava molt, i de fet allà crec que ni s'ho qüestionaven, si existia la superfície, era una altra història. Però clar, tu coneixes el que coneixes, i prou.
Sí, el mite de la caverna, mai més ben dit en aquest cas.
Clar, i aquí fas un còctel, no?, que explicava el Jordi, de posar sota, en una mateixa ciutat sota terra, que no tens sortida, que no tens un esbarjo, gent d'ideologies diferents, i com la gent acaba dividint-se, no?, per un tema tan, en aquest cas, tan diferent com és si existeix o no el sol.
Sí, coses que no han passat mai a la història de la humanitat ni amb els temps actuals.
Em refereixo que, clar, aquí et dividiràs per temes polítics, allà per temes, doncs, potser més de transcendentals, no?
O si la Terra és plana o no, també ens podem dividir amb això.
Ens podem dividir amb el que ens doni la gana, perquè al final, doncs, és el que passa, no? El que sí que ens ha donat el Jordi Soler són arguments. Ja ens deia que és una novel·la 10. Per què és una novel·la 10? Per què és la millor novel·la de ciència-ficció en català?
Per la modernitat absolutament inaudita, pels personatges perfilats entre la ironia i la profunditat ideològica, o sigui, no cau en la broma com el Pujolà i Vallès, sinó que hi fa sortir la ironia. Per mi, de la broma a la ironia hi ha molta diferència, no? A favor de la ironia. I perquè té pel cap baix 7 encerts o reflexions de caire sociològic, polític, ecològic, ètico-filosòfic i literari que en fan augmentar l'interès com més anys passen. El primer seria que l'autor preveu una segona guerra mundial. Clar, 36 encara no s'havia produït una guerra mundial. Segon, preveu l'esclat d'un seguit de bombes com a resultat d'una guerra mundial. Per tant, la torna a encertar. Tercer, imagina una catàstrofe, és a dir, un cataclisme de caràcter total fruit d'un accident derivat de l'acumulació de material bèl·lic. Quart, la destrucció de la vida a la Terra, a la superfície de la Terra, no és directa, sinó que és un desastre de caràcter ecològic. Per tant, és una ecocatàstrofe. Quíssims autors fins aleshores havien imaginat ecocatàstrofes amb un canvi total del medi ambient. Cinquena, on planteja la idea que el mal ús de la ciència i la tecnologia pot conduir a la destrucció de la vida a la superfície del planeta. Això sí que és una de les definicions de ciència-ficció, no? Sisena, proposa una explicació filosòfica de l'error humà. Diu ell, entre altres coses, el ferment de covardia innata que s'arreuleix en el fals heroïsme. La guerra és sempre covarda. Setena i última seria, que en podríem trobar més, perfila una distopia, aquesta, catalana, marcada per un cert eclecticisme, mig noucentista, mig anarquista, mig regeneracionista i mig arreligiós.
Són un bon grapat d'arguments, no direm
sí,
que no.
Sí, i un bon grapat de meitats, a mi em sona més d'un, però bueno.
De meitats?
Sí, mig anarquista,
mig... Potser és la grandesa, no, d'aquest llibre.
Que és més d'un 100%.
Exacte. El que sí que sentia una gran fascinació per aquest llibre, a part del Jordi Soler, és l'il·lustrador, el Martí Alcón, que es va enamorar també d'aquesta obra. La va conèixer a través de la Diada Sopolesa i de seguida doncs, va descobrir doncs, tot un món que tenia ganes d'immortalitzar en dibuixos.
Mentre em llegia el llibre, jo ja era il·lustrador, ja dibuixava, ja pintava, i em vaig fer tot un resum de les escenes que a mi m'hagués agradat doncs, dibuixar, els personatges... Vaig fer una mica de treball artístic i de pensament al voltant d'aquest llibre. Llavors jo això ho tenia fet. Em passa un parell o tres d'anys i allò estava allà. Jo havia fet algunes coses, hi havia elements de que jo penso que són de l'univers i del món de Sopolesa que jo havia incorporat dins la meva obra, així com aquest poeta ho fa, així com el Miquel Grima, que és escultor i fa imatgeria popular, i això penso que també ho fa. Llavors ens vam adonar doncs, que hi havia com certs temes comuns amb això, amb artistes doncs, d'ara, contemporanis, i bé, aquest llibre i aquest treball era per mi important també dins de la meva obra i dins del meu pensament. Llavors un dia amb l'Adrià parlant-ne vaig dir, ostres, jo és que aquest llibre em faria il·lusió fer-ne alguna cosa i tal, però clar, això és molt difícil que es faci una reedició, perquè és un llibre que jo entenia com a clàssic i que a més ja hi havia una reedició feta i no sé, era com... I ell em va dir, ostres, doncs estigues al tanto, perquè tal, perquè qual... Bueno, això que passa, i al final un dia em va venir a buscar i em va dir, escolta, què, com ho veus de fer una portada? I jo li vaig dir que sí, òbviament, perquè era una cosa que a mi em feia il·lusió, a part de... No m'ho vaig prendre com un simple encàrrec, era una cosa que a mi em venia molt de gust fer. I a part de la portada, després van venir entre 6 i 8 il·lustracions i al final n'hem acabat fent 12. I no sé, jo estic molt content per dues coses principals. Una és aquesta, que era una cosa que jo volia fer i que no sabia ben bé com, i se'm va brindar l'oportunitat així com d'una manera molt fàcil. I la segona cosa és que ha sigut, després, tota l'execució d'això, també ha sigut d'una manera molt fàcil. Perquè des del punt de vista de la gent de Sopolesa, de qui Olesa, com si diguéssim, i des del punt de vista editorial de l'editor, o sigui, no se m'ha posat cap ni barrera, ni limitació, ni res. O sigui, jo he fet el que he volgut.
I és important poder fer el que un vol, i això s'ha notat també en el resultat, perquè la portada mateixa del llibre és molt cridanera i molt atractiva.
S'ha de deixar els professionals treballar a gust.
I es nota que van treballar a gust. I també ha explicat, doncs, per la gent que no heu vist encara aquestes il·lustracions, doncs com són.
Veureu que són il·lustracions a una sola tinta, és blanc i negre, però el negre és pur, no hi ha valors de gris, tot és o blanc o negre. Penso que no és així en el llibre, que hi ha molts matisos i fa un retrat molt extens, però sí que penso que la manca de llum, tot i havent-hi l'electricitat i tot en aquest món de Sopolesa, la manca de llum és una de les coses que a mi m'ha marcat. Jo crec que la gent allà sota, quan hi siguin, doncs veuran un món una mica tapat per la manca de llum. Són unes il·lustracions que són, des del punt de vista conceptual, atmosfèriques. Per mi hi ha molt de simbolisme dintre. Hi ha unes escenes, a lo millor hi ha una il·lustració que és una habitació, hi ha un silló, hi ha com una biblioteca, una porta al fondo... Bueno, jo penso que té una càrrega molt simbòlica, més que no pas un punt descriptiu.
I a més també doncs, es basava molt en aquesta portada original del 36 i vull dir, tot i donar-li el seu toc doncs, manté el tema essencial. Però El retorn al sol no és l'únic llibre que es va presentar en aquesta Tercat. També se n'hi va presentar un altre desvinculat d'aquesta Diada Sopolesa. Es tracta del llibre I la serp digué, el tancament de la trilogia encetada fa 10 anys per Joan Mercè amb Un intrus a l'estany i amb El visitant. Just vam tenir abans de l'estiu aquí als estudis de Ràdio Sabadell, al Quimèrica, en Joan Mercè, perquè estava buscant finançament a través d'una campanya de micromecenatge per poder editar aquest tercer llibre. La campanya no va acabar de prosperar, no va anar del tot bé, però sembla que l'esforç no va ser en va.
Està molt bé, és collonut, però bueno, després necessites que la gent et respongui. I vaig trobar, bueno, que hi ha molta gent que encara reàcia a entrar en temes de, bueno, clar, has de posar un número de comptes, t'has d'identificar, i no vaig arribar. Si no arribes al límit, simplement t'ho tiren enrere i ja està. Per canvi va anar molt bé perquè vaig veure la resposta de la gent i quan em van dir, vale, no has arribat, no has arribat, però ja tens una bossa de 40-60 persones que sí, que es van inscriure. Després ja tenia una altra bossa de 40-60 persones més que sabia que me'l comprarien, amics directes meus. I després dius, bueno, per poc malament que vagin les coses, afegeixo 60 llibres més, tot que vaig fer una tirada pràcticament venuda, allò, venuda sobre plano, no? I vaig fer la tirada que tocava i molt bé, perquè no he llançat diners, vull dir, ja ho he recuperat tot i a partir d'ara, qui el compri, tota la butxaca.
Es nota que és arquitecte, amb això de venut sobre plano, el llibre, aquest tercer llibre.
Tothom tira del que coneix.
També hem de dir que els que hem llegit els altres dos llibres, jo en el meu cas quan el vam entrevistar havia llegit el primer, un intrus a l'estany, i ara estic llegint El visitant, que... Ara estic llegint El visitant, que d'aquí unes hores l'acabo, perquè m'he enganxat cosa mala. Entenc el per què hi ha molta gent que ha demanat que s'havia de fer aquest tercer llibre, perquè després de tot el vici que portes amb els dos anteriors, el que vols saber és com acaba.
Home, sí. I alguns histèricament. Està molt bé. No, és veritat, quan et diuen, però com acaba? Això dona molta trempera, no? Està molt bé, això.
Han passat 10 anys des de l'inici d'aquesta trilogia.
Ja, no és Juego de Tronos, però quasi.
Quasi, quasi. Per sort, ja et dic, alguna gent com jo han tingut sort de poder-ho llegir pràcticament junt, però la gent que va llegir-ho fa 10 anys deu estar ja molt ansiosa per llegir aquest tercer llibre. El que sí que va fer també el Joan Mercè va ser posar en situació per tota la gent que no coneixia aquesta trilogia, que nosaltres també la vam conèixer en una TERCAT abans de fer El Quimèric. Sí, fa uns 3 sí. anys, més o menys, i va explicar d'on és la serp digué i l'evolució que suposa dins de la trilogia.
Tot comença amb un senyor, un científic, ja anem ben encaminats, que descobreix una estranya cosa, una cosa curiosa dins de l'ADN humà. Simplement vol saber per què, què és allò i si és algo, si no és res, si són imaginacions seves, etc, etc. I a partir d'aquí comença la trama. Comença una trama que em va entretenir durant 430 pàgines. I, bueno, aquesta és la primera història. La història s'acabava aquí. Quan no acaba una història, llargota i tal, s'encarinya dels personatges i del tema i de tot plegat. I resulta que hi havia una peça que semblava casual, i de fet ho era, jo no l'havia prevista, però que em va donar... peu per continuar la història d'una manera que no estava pensada, però vaig pensar que era un bon final de festa. Per arribar a aquest final de festa havia d'escriure dues històries intermitges, que són la segona i la tercera. I un cop les tres juntes feia pum, i sortien els coets.
I aquest pum, exactament, en què consisteix?
No, m'ha sigut una pista, aviam, ja ho veieu. El Vaticà. Ara ja ens enfilem a l'alt de tot. Aquí surt el Vaticà, surt la Casa Blanca, surt la ONU, surt tothom. Tots retratats. Menys Mariano Rajoy, surt tot.
I també vam presenciar un cara a cara entre l'Eloi Puig, el president de la Societat Catalana de Ciència Ficció, i també Kraken, vull dir que ell ja ha llegit els dos llibres, els ha valorat, els ha posat nota, i tenia reflexions i també preguntes sobre el treball de Mercè.
Perquè bàsicament la ciència-ficció en català busca unes temàtiques, busca un públic juvenil moltes vegades, però un thriller d'aquests que com aquest en podíem trobar a centenars en anglès i en moltes sèries i pel·lícules, no. I això és una cosa bastant única. O sigui, trobar aquesta manera de barreja de novel·la policíaca, de thriller, ciència-ficció, acció, etc., i arqueologia, i mica aquesta manera de cultura popular que aplicaríem amb aquesta novel·la és molt difícil. No et sents una mica pioner en aquest sentit? Perquè per molt que hi ha molts autors que escriuen sense ficció, acaben sent molt temàtics, però el teu, que seria potser el més fàcil, el més bàsic, que és escriure una gran aventura, diguem-ne, d'acció i policia, que hi ha entitats governamentals darrere que et persegueixen, i aquestes coses, no es veu en català. No et sents una mica pioner en aquest sentit?
El problema és que no sé escriure en anglès. No, sí, però és que és ridícul que això, aviam, serà literatureta en minúscules i tot el que tu vulguis, però no deixa de ser literatura i no deixa de tenir el seu públic. Per què dimonis ho hem d'importar? que no sabem escriure. És que, clar, és que sona... En Julià Guillamón va fer una... La crítica que va fer d'aquest llibre, a La Vanguardia, va fer una introducció abans de parlar del llibre en si, dient, no sé quina fira del llibre havia anat a veure dos dies abans, no? O no sé si era Sant Jordi, no ho sé. Bé, parlava, llibre en català, llibres infantils, literatura històrica i memòries de la Guerra Civil pels avis. Punta pelota. Aquí s'acaba la literatura en català, no? Llavors diu, pues no, aquí hi ha un boig que resulta que escriu coses diferents, no? I a partir d'aquí començava a arrencar la cosa, no? I vaig pensar, pues hòstia, és que és el que hauríem de fer, no?
Per tant, ja ho veus, interessantíssim tot el que vam aprendre en aquesta TERCAT. La veritat és que és de les més completetes que hem vist últimament.
I a bon preu.
A bon preu. I a més, així ens posem ja en sintonia, perquè recordeu que l'últim cap de setmana del novembre arriba la CatCon. Per tant, hem d'estar a tope per conèixer totes les últimes novetats del gènere.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Però aquest cap de setmana, a part de passar per Olesa de Montserrat i aprendre tot això que us hem explicat, també vam fer altres coses. Vam anar fins a les Cotxeres de Sants de Barcelona per poder veure una nova edició de l'EuroSteamCon, aquesta fira que l'any passat us vam explicar que es va fer en una versió més reduïda al Casinet de Poblenou, però que ara torna al seu lloc original, a les Cotxeres de Sants.
Sí, l'any passat va haver de ser només una gala per motius, ja sabem tots coneguts, el que passava a principis d'octubre.
Sí.
Però aquest any vam poder disfrutar, gaudir, perdoneu, d'un ambient més ampli, d'un espectacle més viu, de més paradetes, amb més...
Més tràfic de gent, no? També,
de gent.
I molta més gent disfressada amb aquest look tan estètic. Que és el...
Sí, és visualment preciós veure'ls.
Sí, és el més destacable, potser, i això ho notava molt l'organització, ens ho va explicar un dels seus organitzadors, el Jordi Sierra.
És extremadament estètica, és a dir, la gent, el que més li crida l'atenció és vindre aquí i veure moltíssima gent vestida amb les... per cridar l'atenció, sobretot. I molta gent, doncs, que no ve vestida pensa, ah, saps què, l'any que ve vindré i jo també cridaré l'atenció. I clar, això es va retroalimentant d'una manera molt forta i aquest any hi ha moltíssima gent vestida. I fins i tot gent que no coneixia jo em ve i em diu, hòstia, n'hi ha molta gent vestida. Dic, sí, sí, correcte. Sí, sí. I això jo crec que és el punt més diferenciador de tot, que a nivell estètic és un xoc entrar aquí dins i veure, no sé, 150 persones vestides, cadascuna amb el seu estil propi.
Ha crescut el nombre de participants? Perquè a més també heu canviat d'emplaçament aquest any.
És que l'any passat va ser una mica especial el tema. L'any passat no vam fer una fira, vam fer una gala. Clar, era el lloc era molt maco, era el Casinet de Poblenou i tal, però clar, allà hi havia un aforament molt més limitat que aquí. Per tant, l'aforament d'allà serien unes 300-400 persones aproximadament. I clar, no es pot comparar ben bé, perquè aquí entren moltíssimes més, es va retroalimentant tota l'estona, entren per un lloc, surten per l'altre, se'n van a dinar, tornen... Però jo crec que sí que ha pujat el nivell d'assistència, sobretot amb l'any anterior, no l'altre, que també es va fer aquí, i jo crec que hi ha més gent que els altres anys. Pel que m'han comentat des de les entrades, o sigui, no m'ho estic inventant així, construint a l'aire.
Entren també curiosos per veure què és això?
Sí, moltíssima gent. Venim fins aquí i ja t'ho pregunta moltíssima gent. Escolta, això on es fa? I podria anar-hi? S'ha d'anar vestit? Les preguntes més que sol fer la gent, i entra moltíssima gent. Sense anar més lluny, ara em comentaven des de un dels organitzadors també, que en mitja hora han entrat les 40 persones que passaven per aquí. Però que no, era, ostres, què estan fent aquí dins? Perquè clar, veuen a gent que surt, que amb unes faldilles que ja no es porten, i els hi crida molt l'atenció, suposo que deuen dir, ostres, això vull veure-ho. Sí, molts curiosos, que per sort repeteixen.
I alguns també s'enganxen?
Ostres, enganxats portem molt de temps nosaltres, i molts de... Aquí crec que part de la gràcia és que com que molta de la gent es coneix entre si, és algo molt molt familiar, per dir-ho així. Entre que és un grup molt obert, immens, hi ha molta gent, però tothom es coneix i ve aquí a trobar-se amb els amics al final. I clar, doncs això enganxa, a qui no li agrada trobar-se amb els amics.
És com si diguéssim, és la festa nacional per trobar-se amb els amics amb qui comparteixes una afició especial? O el lloc on deixa de ser diferent?
Ostres, no ho sé, són paraules mayores. però el tema és que és algo que intentem potenciar molt, que la gent vingui aquí sobretot a passar-s'ho bé. Si això ens fa la festa nacional per quedar amb els amics, que així sigui, tu, però la idea és que vingui aquí la gent a passar-s'ho bé.
Home, la idea de la festa nacional de deixar de ser diferent sí que ens la vam trobar parlant amb algun dels assistents.
Sí, va ser el cas de l'Eric, que resulta que ens l'hem trobat més d'un cop a diferents llocs.
Sí,
tenim moltes fotografies seves al Facebook i ens vam entrar a posar l'Euro 5 com...
Sí, això no pot ser, que tinguem el mateix noi repetit. Sembla que anem amb ell, oi?
Sí, bueno, no és el primer, tampoc. No,
la veritat és que cap problema, perquè el que va dir ho trobo molt, molt assenyat.
Aprofitar, conèixer noves persones, aprofitar les activitats i portar un traje que m'he fet jo. I bueno, pues aquí passar el dia, a passar-m'ho bé.
Representes algun personatge o segueixes la moda?
Sí, m'he creat un personatge que representa que és com un explorador viatger del temps científic boig. I porto accessoris com una brúixola que m'he fet jo, un bastó que és com un telescopi que es desplega, tornavisos que també són així una mica estranys i eines. I, bueno, pues el tema de la moda de l'steampunk m'agrada i no em desagradaria pas anar vestit cada dia així en plan steampunk, però és una mica complicat perquè la roba molt barata no és i fàcil de trobar-la tampoc. I jo que tinc un traje que està ben fet de dalt a baix, pues mira, aprofito cada vegada que hi ha alguna cosa steampunk a portar-lo, a fer sessions de fotos i mira, passar el dia.
Què esperes trobar aquí a la fira steampunk?
Conèixer gent nova, trobar-me gent que conec, passar-m'ho bé, veure paradetes, activitats i, bueno, no sé, passar-m'ho bé, és que tampoc no tinc cap objectiu aquí. Sí.
És com una festa major, per dir-ho d'alguna manera?
No, les festes majors per mi són més avorrides, em sap greu, però des de que he entrat en aquests mons així amb les quedades i amb modes alternatives, ha arribat un moment que per mi les festes majors que no m'interessen gaire, la veritat, no... Prefereixo portar un traje diferent dels altres i dir, mira, sóc el raro de la societat, però no passa res, perquè mira, cadascú que faci el que li doni la gana.
Perdona, però aquí el raro em sento jo més aviat.
Bueno, clar, perquè vas així vestit normal i tothom va vestit així amb trajes xulos. Bueno, no passa res.
Vestit normal, no?
És el que moltes vegades ens sentim alguns de nosaltres.
És el primer cop que algú et diu que vas vestit normal, Alfons?
Sí, això no m'ho diuen a la feina, i això que sóc profe d'informàtica, també.
T'has sentit molt bé, no? Ara sí, he sapigut el que se sent.
Anar amb la samarreta del Quimèric, anar amb la samarreta del Quimèric és normal, farem promoció.
No sé si seria molt bona promoció, però bé, vam estar fent una volteta per la fira, lluint la nostra samarreta del Quimèric normal, i vam descobrir coses molt impressionants, per exemple, alguns expositors que cridaven molt l'atenció, com és el cas de l'expositor del Francesc Grimal.
El nostre stand va sobre una sèrie de llibres que jo he escrit i he il·lustrat també, i a part d'això pues, hem duit una mica el mateix poble que apareix en els llibres, tota una sèrie de dissenys d'autòmates, els propis autòmates que en Tomàs està construint, la Sandra Arteaga també ha fet alguns dels personatges, i bueno, és un... nosaltres li deim un poc mitologia personal, no? Perquè és... s'estén de dibuixos fins a tarots, personatges, tot això.
Teniu una maqueta que impressiona molt d'un poble. Sí, creieu que això també ajuda a la gent a entrar en aquest món steampunk?
Sí, perquè per exemple fas presentacions, si venen nens pots fer, perquè la maqueta s'ajusta en els llibres, és a dir, pots anar seguint el personatge per les cases que apareixen, no? I bueno, sí, ajuda moltíssim. Sempre si pots fer alguna cosa més que no només és llibre, ajuda molt. Personatges, diorames, tot aquest tipus d'històries.
A part de lo vostre personal, heu rebut algun encàrrec especial?
Sí, tots dos fan feina per cinema i per, en el meu cas, per il·lustrar llibres també. Però han fet feina per cinema, hem estat visquent a Xina, en Tomàs ara ha estat a Malèfica i, bueno, fem altres coses a part.
O sigui, heu estat amb coses importants, acabes de dir Malèfica.
Sí.
A Xina, alguna especial?
Una superproducció estranyíssima, molt bizarra.
Bueno, típica de Xina.
Sí, molt profundament Xina, però bueno, volien també artistes europeus i occidentals per donar-li un toc, a lo millor, un poc diferent per ells.
Es busca aquesta creativitat, una visió diferent, vull dir, el gènere, per exemple, steampunk us ha permès també deixar anar una vena creativa que potser d'una altra manera no podríeu deixar anar?
Sí, nosaltres exactament no mos considerem artistes steampunk, però fem, diguéssim, com una tangent que sí, que és possible que la gent que li interessa, no, pues, s'hi vagi associat, no? Per exemple, és el cas dels autòmates. I jo he dissenyat molts d'autòmates, molt de puppets, molt de marionetes, molt d'aquest tipus d'històries.
I a l'Eurosteamcon de Barcelona també s'hi va presentar una novel·la de gènere, Sombres de Metal, de l'escriptor sabadellenc José Antonio Bonilla, que en els últims 5 anys ha publicat ja 4 obres de ciència-ficció. Per ell, poder acostar Sombres de Metal a un públic especialitzat en steampunk, com és l'assistent al certamen, suposa molt. Ens ho va reconèixer en aquesta petita entrevista.
De fet, vaig començar a escriure steampunk assistint a la primera fira steampunk que es va celebrar aquí a Barcelona, que no era a les Cotxeres de Sants, sinó a l'estació de França. I, evidentment, doncs, és com un somni, com que he complert un somni. ¿Vale? Sí que és cert que, lògicament, aquí la gent, doncs, el gènere, subgènere steampunk, que és un subgènere de ciència-ficció, doncs, clar, a la gent li agrada molt, molt més, perquè trobes molt més lectors d'aquest tipus de novel·la. I, bueno, ha estat així, ha estat una presentació molt maca.
Quan escrivia Sombres de Metal, què és el que li volies oferir a aquest públic que ja li agrada l'steampunk?
Jo el que sempre intento a les meves novel·les és explicar una història que sigui, que jo considero que és bona i sobretot entretinguda i que pugui agradar a la major part de la gent. Com Sombres de Metal, que jo considero que és des de estudiants d'ESO fins a 99 anys es pot disfrutar aquesta novel·la d'aventures amb tocs steampunk.
Sí, de fet, és una novel·la que potser molts la catalogarien de juvenil, no? Una bastant alta, ja, de joves de 17 a 20 anys, per dir així. Creus que pot ser una bona introducció a aquest tipus d'univers?
Sí, a veure, jo no la vaig pensar com una història juvenil, la vaig pensar com una història de steampunk, però sí que és cert que al final va acabar sent una història més juvenil d'aquest tipus a partir de 17 cap endavant, i evidentment aquella gent que no coneix l'steampunk podria ser un inici per comprendre i per entendre una miqueta no només l'steampunk com a tal, sinó també intensar-se en explicacions com les exposicions universals d'aquella època, perquè sempre intento també que estigui en un context històric bastant real.
De fet, el context històric és una de les qüestions que enganxen més, no? Del llibre hi ha una documentació al darrere, hi ha una fascinació per aquesta època també.
Jo tinc una novel·la prèvia a steampunk que és Pétalos de Acero, que passava a l'exposició universal de Barcelona de 1888. Llavors, Sombres de Metal no és una segona part ni molt menys, és una història independent, encara que sí que té algunes connexions. I sempre m'han agradat les exposicions universals que es feien al segle XIX, perquè si bé ara tenim televisió, ràdio, anuncis, publicitat en general, en aquella època les exposicions universals eren com aparadors de la ciència i la tecnologia que hi havia en aquella època, i era una manera que la gent pogués accedir a aquestes novetats. De fet, a l'exposició que relata Sombres de Metal, la de París, la van visitar uns 6 milions i mig de persones. Doncs sempre m'ha fascinat aquest tipus d'exposició i bueno, doncs, amb la documentació que he buscat i que he trobat, doncs he pogut fer la història.
Entre altres coses, també posa sobre la taula el fet que una nova tecnologia o les innovacions en aquest tipus de científiques es poden utilitzar per fer el bé o per fer el mal, o de forma egoista o de forma altruista. Suposo que això també t'ha servit a l'hora de poder fer aquesta història, no?
Sí, sempre, de fet, és el que passa al llarg de la història. Jo, la meva branca d'estudis és científica i sempre hem vist que la ciència es pot utilitzar d'una manera o d'una altra, tant l'energia nuclear com qualsevol altra cosa. En aquest cas, doncs, la novel·la es parla dels autòmates, dels no robots, perquè encara no existia la paraula robot, però sí com es poden utilitzar o bé per una distracció o simplement per fer el mal, com dius tu.
Influència del Tibidabo també?
Una miqueta també, sempre nosaltres tenim la sort de tenir el Tibidabo i tenir els autòmates, i això no ho té tothom. I si veus al llarg de la història, des dels egipcis ja s'havien fet autòmates, o la cadira del rei Salomó també es diu que era un magnífic autòmata, Leonardo da Vinci i tal, però el Tibidabo amb els seus nostàlgics autòmates també sempre els tens al cap, sí.
I una pregunta ja potser a nivell personal de la persona que ha llegit altres autors, influència de Ruiz Zafón hi ha? Perquè personalment, a mi em recordava una mica els inicis amb el Príncep de la Boira o les Llums de Setembre, no? Aquell ambient
de ciutat de l'època del segle XIX, no? Amb tot el sistema aquest d'autòmates mateix, que també és molt present. A mi m'hi ha recordat molt. No sé si tu també el tens com a referent o t'ho han dit fins i tot algun lector.
M'ho han dit més d'una vegada. Jo he llegit a Ruiz Zafón, de fet, aquests que has dit, i, bueno, evidentment, La sombra del viento, etcètera, no? Però els primers que ell feia, que era de literatura més juvenil com a tal, amb els que va ganar el Premi UdB, doncs me'ls havia llegit, però no tenia, no sóc conscient d'aquesta impressió. Sí que veig la influència de Julio Verne, de H.G. Wells, llibres que jo a la meva infància havia llegit i que sí que segurament tenen una impronta en la novel·la.
Tot queda, no?
Sempre.
Ara ja has escrit dos novel·les steampunk. Tens altres treballs, també tinc entès, de gènere, que estàs treballant en ells, no? Aviat els veurem a llibreries.
Doncs sí, de fet, el dia 19 d'octubre presento Tiempo de caza, que és de ciència-ficció, però viatges en el temps i una miqueta històric ciència-ficció. I l'any que ve tinc previst també, de fet ja la tenim feta i sortirà cap al març, una altra de gènere steampunk, però aquesta vegada situada a la Índia, que normalment el steampunk sempre està basat en l'època victoriana i tal, però en el context asiàtic no està tan vist.
Si vols fer un pas més enllà.
Sí, a veure si als lectors també els hi agrada, clar.
Doncs ja et buscarem quan la publiquis, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Tot això passava a diferents punts de Catalunya, a Olesa, a Barcelona, però les qüestions, els actes relacionats amb el gènere fantàstic van molt més enllà d'aquesta centralitat, van més enllà de Barcelona, i a Figueres s'estava fent una iniciativa doncs, molt interessant, impulsada pel Carles Acedo, que era la primera convenció Soc friki, soc cultura. Jo crec que el títol ja demostra la pretensió, no?, que té aquesta convenció.
I és una cosa que reivindiquem d'aquest programa i moltes altres societats, que la cultura de la ciència-ficció, la fantasia i el terror és una cultura autèntica.
I ja veiem que hi ha molta gent apassionada al darrere, molta més que amb altres faccions culturals, i poder fer aquest acte a Figueres encara és anar un pas més enllà, perquè és com dir, a veure, tenim molt lluny Barcelona, tenim molt lluny els llocs on es fan aquest tipus d'actes i volem tenir els nostres actes, és una reivindicació, no?
Perquè hi ha vida més enllà de Barcelona, eh? Barcelonins?
I tant, i el concepte de comarques, acabem amb ell, sisplau. El que vam poder contactar va ser amb el Daniel Genís, del Biblionauta, que sabem que ha estat involucrat en aquesta primera convenció de Soc Friki, Soc Cultura, i ens ha fet aquesta crònica.
Aquest cap de setmana passat va tenir lloc a Figueres la primera convenció Soc Friki, Soc Cultura. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per l'associació de veïns Rally Sud i el Gato de Vader, amb l'objectiu de dignificar tot allò relacionat amb el friquisme. Xerrades sobre el gènere fantàstic, fotocalls de Star Wars i Star Trek, estants d'editorials i llibreries, representacions teatrals, exposicions de quadres amb motius fantàstics... Els darrers anys, a Figueres, ha proliferat com una plaga això del friquisme. Ja no és només Llibres Low Cost, que celebra cada any la festa de l'orgull friqui, sinó que els últims temps s'ha inaugurat la llibreria Bookman, especialitzada en còmics i en literatura fantàstica, la Dystopian Hobbies, encarada a la promoció del joc de rol, la botiga de samarretes i merchandatge Freaking. Han vist la llum també associacions com El Gato de Vader o Si Ficció, productores cinematogràfiques com Factoria Corman, o, és clar, també la pàgina web de ressenyes de literatura fantàstica, El Biblionauta, amb un ADN eminentment empordanès. La conseqüència més lògica de tot això era acabar creant un esdeveniment com aquest, que fos punt de trobada a totes aquestes entitats, organitzacions, establiments i moltes altres, i que servís per a la reivindicació del fantàstic. Carlos Acedo, l'alma mater d'aquest tinglado, ho va tenir clar des del començament, i ja l'any passat va organitzar, amb la participació de l'Ajuntament de Figueres, el primer concurs de relat breu de gènere fantàstic Ciutat de Figueres, que aquest any s'ha inserit en la convenció. De fet, el lliurament del premi a David Castejón, el flamant guanyador d'aquesta segona edició, diumenge a la tarda, va suposar la cloenda d'un cap de setmana ple d'actes i amb una bona acollida del públic figuerenc. I una promesa dels organitzadors. L'any vinent, més i millor. Perquè, com diu un bon amic, Figueres serà friqui o no serà.
Doncs esperem que sí, que prosperi aquesta convenció, que segueixi guanyant adeptes, perquè el friquisme també és cultura. Nosaltres ho deixem aquí, deixem aquest quimèric que hem centrat sobretot en aquesta Tercat a Olesa de Montserrat, la Diada Nacional Sopolesa, la presentació de Retorn al Sol i la presentació de l'últim llibre del Joan Mercè i també aquesta fira EuroSteamCon de Barcelona i aquesta última convenció que comentàvem de Figueres. Per tant, un quimèric completet de tot el que es fa en el món del gènere fantàstic. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Per exemple, tindrem aquí a Ràdio Sabadell el Ricard Ruiz Garzón parlant d'Herba Negra, un llibre dels que es podran llegir en aquest club de lectura de la siesta de Macondo. Us esperem la setmana que ve, que vagi molt bé, adeu-siau.